Durant els propers minuts parlarem d'intel·ligència artificial i parlarem de Rússia, i que va lligat en aquest cas a la figura de Vladimir Putin. Bé, novetats en la crisi viscuda en una de les empreses més importants dins l'àmbit de la intel·ligència artificial. L'acomiadament de Sam Altman com a cap de la companyia OpenAI, és a dir, Open Intel·ligència Artificial, que ha desenvolupat la plataforma d'aquest conegut xat GPT, podria haver estat motivada per un conflicte d'interessos. Per què el van fer fora i 5 dies després el van readmetre? És cert que volia, per exemple, desenvolupar un projecte d'intel·ligència artificial que podria amenaçar la humanitat o tal com s'ha publicat ara, va ser, com dic, un conflicte d'interessos entre ell i l'empresa. Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlem tot seguit amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i autor de la Sabana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural, Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda, bon dia a Nova York.
Hola, molt bon dia, bona tarda, com anem?
Gràcies per acompanyar-nos una tarda més. Bé, abans de res, per entrar en matèria pel que fa al món de la intel·ligència artificial, que va a una velocitat de vertigen, expliqui'ns qui és Sam Altman. Quina importància té dins el món de la intel·ligència artificial i què és, en aquest cas, OpenAI?
A veure, abans de tot, si em permets, deixa'm dir que estic super content i feliç. M'he estat escoltant uns minuts, m'hem connectat uns minuts abans d'això i he escoltat que teníem de nou a la Montse Llussà.
Sí.
Ja suposo que deu fer temps que està aquí, però jo com que feia temps que no venia, doncs no havia coincidit mai. I, per tant, deixa'm celebrar aquesta tornada amb el màxim entusiasme. A veure, aquesta història de OpenAI és una mena de sainet que comença fa bastant de temps. Si em permets, deixa'm explicar una mica la història, perquè el meu llibre de la Sabana a Mart comença amb l'episodi de dos estudiants, un rus i un ucraïnès, que des del seu dormitori inventen un sistema que es diu AlexNet, que guanya el campionat del món d'identificació d'imatges, i això és el tret de sortida de la carrera de la nova carrera, una carrera que havia començat ja als anys 50 però que havia anat de fracàs en fracàs. Doncs el nou èxit comença aquell octubre de l'any 2012 amb el Ilya Sutskever, que és el rus, l'Alex Krivetsky, que és el ucraïnès, i el seu professor, que és el Jeff Hinton, que era un dels pocs que havia confiat en aquesta metodologia quan tothom donava l'intel·ligència artificial per una cosa inútil que mai no funcionaria. Doncs bé, després d'aquest descobriment, els tres van anar a treballar a Google. O sigui, Google els va fer una oferta impossible de rebutjar, i els tres, els dos estudiants i el professor, van anar a parar a Google. I, diguem, durant 3 anys semblava que Google seria el gran líder de la nova revolució de la intel·ligència artificial. Aleshores, un bon dia, en un sopar que van tenir un dels fundadors de Google, l'americà, que es diu Larry Page, amb Elon Musk, que eren molt, molt amics, eren molt amics amb el Larry Page, l'Elon Musk no era molt amic amb el Sergey Brin, tot i que era molt amic de la dona del Sergey Brin, fins al punt que sembla que es va ficar al llit amb ella, i llavors el Sergey Brin es va enfadar, i per tant hi havia un problema de llit, diguem, entre el Sergey Brin, que és l'altre propietari de Google, i Elon Musk. Però Elon Musk era molt amic del Larry Page, fins que un dia van estar sopant junts a la mansió de Larry Page, i es van posar a discutir sobre si la intel·ligència artificial acabaria sent un perill per la humanitat o no. Elon Musk des de sempre ha tingut molta por d'aquesta tecnologia, Larry Page, al contrari, era superoptimista. I, de fet, enmig de la conversa, segons confessa Elon Musk en el seu nou llibre, en la seva nova biografia, Larry Page l'acusa de ser un especista. És especista, diguem, no racista, que és, diguem, que està en contra d'una determinada raça, o feminista, que està en contra de les fèmines, sinó especista, sinó que diu que està en contra de l'espècie humana, perquè Larry Page li diu, escolta'm, doncs si els robots ens acaben dominant, senyal que són millors, i escolta'm, seguirà la nostra herència, no a través de la biologia humana, sinó a través de del que nosaltres deixem en els robots. Això en el Elon Musk li fa moltíssima por, trenca relacions amb el Larry Page, i, de fet, aquella mateixa nit decideix crear una ONG que anomena OpenAI. Ell dona 100 milions de dòlars i crea OpenAI, que és una ONG. No és una empresa, sinó ONG. Amb l'objectiu de que controlin, que es faci una intel·ligència artificial que sigui controlada i que sigui en benefici de la humanitat. El primer que fa Elon Musk amb aquesta nova ONG és contractar a l'estudiant rus, recordeu, a l'Ilya Suskever, sí. Un dels dos, doncs contracten a l'estudiant rus i el nomena cap d'operacions científiques, diguem, el que dirigirà la tecnologia, i contracta a un propietari d'una acceleradora d'empreses que es deia Y Combinator, que es diu Sam Altman, que és aquest xicot que ara, diguem, ha sigut el protagonista del Sainet, i aquest serà el director general de la nova ONG. També contracten a un altre crac que es diu Greg Brockman, que passa a ser el president de la ONG. Des d'aquest episodi inicial ja es veu que el món dels científics, del món dels experts en intel·ligència artificial, està dividit en dos grups radicalment oposats. Que en anglès uns es diuen boomers, els que són partidaris d'anar endavant, de tirar endavant, la intel·ligència artificial serà un boom, ens ajudarà a solucionar els problemes de la humanitat, la cura del càncer, el canvi climàtic, tots els problemes ho arreglaran les màquines superintel·ligents, per tant, a full amb aquesta tecnologia, els boomers, no? Però després hi ha els doomers, Doom en anglès és els catastrofistes, els que diuen ui, 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 que els robots ens mataran a tots, etcètera, etcètera. Doncs aquí ja es veu, des del bon principi, que hi ha uns boomers i hi ha uns doomers. En aquell moment semblava que Google era el representant del boomer, i que Elon Musk, i per tant aquesta nova ONG que havia creat, que es deia OpenAI, doncs serien els doomers els que dirien, els que vigilarien en els boomers perquè no fessin bestieses. Com que era una ONG, doncs es crea un consell directiu, una junta directiva d'aquesta ONG, que eren professors i gent, gran experts, catastrofistes, eren gent que ja, diguem, estaven alineats amb l'objectiu d'OpenAI, que era controlem la intel·ligència artificial perquè no se'ns vagi de les mans, i per tant era, diguem, estava dissenyat aquesta nova ONG, aquesta nova institució, estava dissenyada per ser bàsicament catastrofista. Val? Uh-huh. I sembla ser que dins dels tècnics, doncs el Ilya Suskever, que és el rus aquell que hem dit abans, doncs era un doomer, era un pessimista, mentre que el Sam Altman doncs no ho era. Tot això passava el 2015. A l'any 2017, Google, que seguia sent el líder, s'inventa un nou mecanisme de fer intel·ligència artificial que s'anomena Transformer. La T de Transformer és la T que apareix en el xat GPT, la T, GPT, uh-huh. La T vol dir Transformer, que és una tecnologia que permet doncs, agafar frases i a dins de la frase identificar quines són les paraules més importants. Que això resulta ser una innovació brillantíssima, una innovació de Google. Una innovació de Google, però que OpenAI de seguida adopta, agafa aquesta nova tecnologia dels Transformers i comença a crear uns sistemes que anomenen, uns sistemes que anomenen GPTs, que bàsicament agafen totes les dades, tots els textos que hi ha a internet per que la màquina aprengui i pugui escriure textos que semblin escrits per humans. Comencen amb el GPT-1, després el GPT-2, són coses, diguem, tenen un cert èxit, però, diguem, tenen molts problemes, i Sam Altman s'adona que amb una ONG no aniran enlloc, que perquè això funcioni necessites milers de milions de dòlars i també necessites milers d'ordinadors, etc, etc, i que amb una ONG no aniran enlloc, per més que Elon Musk hagi donat 100 milions, necessiten milers de milions, i per tant el tio transforma la ONG en una companyia, en una companyia privada. La major part de la propietat d'aquesta nova companyia privada és propietat de la ONG. Aleshores Elon Musk s'enfada i se'n va, però entra Microsoft i fa una inversió primer de 1.000 milions, després de 10.000 milions addicionals, i de sobte OpenAI té els calés per desenvolupar la tecnologia GPT. Surt GPT-3 i arribem al novembre, el 30 de novembre de l'any 2022, és a dir, fa un any i 6 dies, que apareix el ChatGPT i tots ens quedem meravellats perquè és una màquina que escriu text d'una manera al·lucinant. Qualsevol que hagi utilitzat ChatGPT segur que s'ha quedat meravellat de lo bé que escriu, i de lo fantàstic que fa textos de tot tipus. En aquell moment, òbviament, això parlem de fa un any, en el darrer any, Sam Altman, que és el director general d'aquesta companyia, s'ha convertit en una superestrella, surt a totes les teles aquí als Estats Units, els senadors i els congressistes el criden per testificar, tothom confia en ell. Té una manera de parlar molt atractiva, és un tio que la manera de parlar, la mirada, inspira confiança, i el seu discurs, curiosament, és sí, aquesta tecnologia és potencialment perillosa, però confieu en mi, tot anirà bé, i més o menys aquest ha estat el discurs durant un any. Llavors, anem al 17 de novembre, és a dir, quasi un any després d'aparèixer el ChatGPT, i tenim el sainet aquest famós que descrivies tu al començament. El divendres a la tarda, la junta directiva, el consell directiu, recordeu, la ONG té un consell directiu, i la ONG és la propietària de la major part de l'empresa. Per tant, tot i que OpenAI ara és una empresa, la propietat és d'una ONG que el consell directiu, recordeu, està ple de doomers, de gent que li fa por a la intel·ligència artificial. I aleshores, el divendres, anuncien que acomiaden a Sam Altman, tothom es queda en estat de xoc, i la raó que donen és molt misteriosa. Diuen que Sam Altman no està totalment sincer en les seves comunicacions, però no diu, diguem, a on no ha estat sincer. No diuen si és una qüestió de calés, si és una qüestió de faldilla, si és una qüestió de tecnologia, queda tot molt misteriós, i el Consell, tots els membres del Consell, excepte un, voten a favor. Entre ells, el rus, el Suskever. El Suskever està a favor de fer-lo a fora, en el seu company, en el seu amic. El dissabte, això va ser un divendres, el dissabte Microsoft anuncia que si fan fora en el Sam Altman, doncs tranquils que nosaltres el contractarem, és un tio brillant, és un tio que té la intel·ligència artificial, que diguem, té la direcció cap on ha la intel·ligència artificial, crearem un laboratori dins de Microsoft, el dirigirà ell, posarem centenars de milers de milions, tranquils, i Sam Altman accepta l'oferta de Microsoft, però la cosa no s'acaba aquí. Diumenge, l'endemà, 700 dels 770 empleats d'OpenAI signen una carta demanant que dimiteixi el Consell, la Junta Directiva, i que torni Altman, i amenacen, diuen, si no marxa el Consell Directiu i no torna Sam Altman, 700 dels 770 empleats dimitirem i ens anirem tots a treballar per Microsoft. Microsoft diu, jo els contractaré a tots, curiós de tot això és que el número 12 de la llista de signants és el Ilya Suskever, el rus, cosa que no s'entén perquè ell havia votat a favor de
que el fessin fora.
Per tant, una cosa, és un sainet que ningú acaba d'entendre. El Suskever mateix fa un tuit demanant perdó, dient no, m'he equivocat, no l'havíem d'haver acomiadat. Suposo que ell ja sospita de que el comença, diguem que Sam Altman tornarà. Els 700 treballadors, tots, cada un d'ells individualment, fa un tuit separadament dient OpenAI no és res sense els seus treballadors. Comença la xarxa a inundar-se d'aquests tuits, Sam Altman retuiteja cadascun d'aquests tuits, i el diumenge, és a dir, 4 dies després d'haver començat tot el show, la junta directiva recontracta a Sam Altman i dimiteix. I a partir d'aquí comencen totes les especulacions. No sabem exactament què ha passat, ningú ho sap, tothom especula, tothom parla, però l'únic que sabem, de veritat, és que Sam Altman no va ser totalment sincer amb les seves comunicacions, però no sabem en què no ha estat sincer. I es produeixen, jo crec que, 3 grans línies d'especulacions, insisteixo, especulacions. La primera és que Sam Altman ha descobert una nova intel·ligència superior que és perillosíssima. Fins i tot hi ha gent que diu el nom d'aquesta nova intel·ligència, que es diu Q-Estrella. Durant setmanes tothom especulant que la Q-Estrella seran robots mega intel·ligents que ens assassinaran a tots, que ens prendran tots els llocs de treball. S'especula que és una barreja entre ChatGPT i AlphaGo. Recordeu l'AlphaGo, aquella màquina que jugava a Go, que va aprendre a jugar en 2 hores i va ser millor que tots els humans, que els millors humans del món, en aquell joc xinès que s'anomena Go, que era una cosa que va ser una fita espectacular. Doncs sembla que és una barreja dels dos per solucionar problemes matemàtics. Per tant, és una nova màquina, una nova tecnologia que és capaç de solucionar qualsevol problema matemàtic. De la mateixa manera que ChatGPT és capaç de parlar de qualsevol tema, doncs aquí es parla d'una nova tecnologia capaç de solucionar problemes matemàtics, cosa que seria una revolució científica mundial. I, segons aquesta teoria, com que el Consell Directiu, que recordeu, està dissenyat perquè siguin dúmers, perquè siguin catastrofistes, que vigilin que no passin coses rares amb la intel·ligència artificial, doncs quan veuen que Sam Altman ha inventat una cosa que és potencialment perillosa, doncs per això el fan fora. Això, insisteixo, és una teoria que pot ser certa, però en aquests moments no sabem. Ja, la teoria número 2 és que és una lluita de poder. A poc a poc Sam Altman es fa cada vegada més popular, cada vegada més important, el truquen els senadors, el truca el president, tothom parla de Sam Altman, i Ilya Sutskever, el rus, tornem sempre al rus, doncs és gelós i cada vegada està més apartat, cada vegada té menys influència, doncs els gelos li juguen una mala passada i utilitza el Consell Directiu per fer fora el seu amic. Això és la teoria número 2. I la teoria número 3, que ha sortit aquesta setmana, ha sortit la informació aquesta setmana, que diu que diguem, perquè funcioni el ChatGPT, ho he dit abans, però deixa que ho torni a repetir, es necessiten milers de milions de dòlars i milers d'ordinadors, també és d'uns ordinadors molt especials o d'uns microchips molt, molt especials que s'anomenen GPUs, que són bàsicament els que utilitzen els videojocs. Doncs se necessiten molts i doncs OpenAI ha hagut de comprar molts d'aquests microchips. I resulta que l'any 2019 OpenAI va comprar microchips a una empresa que es deia Rain AI i el contracte era de 51 milions de dòlars. Una part de la credibilitat de Sam Altman ha estat sempre que ell sempre ha dit que no té accions d'OpenAI, que ell no es beneficia, que ell fa això pel benefici de la humanitat. Però resulta que, tot i que ell no té accions d'OpenAI, sí que té accions de Rain AI. I resulta que aquests 51 milions de dòlars per comprar GPUs, per comprar l'ordinador que fa funcionar el ChatGPT, doncs resulta que li van comprar a una companyia que sí que era seva. I ara la darrera especulació d'aquesta setmana, és l'empresa Wire ha publicat aquesta informació aquesta setmana, doncs resulta que potser l'escàndol va venir de que Sam Altman no li va dir en el consell directiu que havia comprat els GPUs a la seva pròpia empresa i que, per tant, sí que havia estat beneficiat. I si és això, doncs tota l'especulació de que s'ha inventat un robot que ens matarà a tots, doncs tota aquesta especulació era purament fantasia i simplement era un tema de corrupció. Lamentablement, només tenim hipòtesis, no sabem ben bé què ha passat, cadascú té la seva teoria, la teoria de que el nou robot superintel·ligent ja està aquí i ens matarà a tots, la teoria dels gelos humans entre dos amics que se fan punyalades per l'esquena, i la teoria de la corrupció, en aquest moment totes són vàlides i totes estan sobre la taula.
Potser estan entrelligades les tres teories. Potser hi ha una mica de tot. Escolti, com diria un advocat a una persona que fa un testimoni, en aquest cas no hi m'has preguntat, senyoria, no. Perquè ho ha explicat tan bé, ha fet una masterclass, estàvem tots tan bocabadats amb el Pitet, que realment, a banda d'agrair-li, escolti, ho ha explicat, que en fi, que és per baixar-se el podcast i repassar-lo amb tota la tranquil·litat. Ha estat una masterclass sensacional. I ara permeti'm canviar de tema i parlar-li de Rússia, perquè aquest país, clar, amb les dades econòmiques a la mà, triplica el creixement de la Unió Europea. Segons una informació publicada pel diari L'Economista, les últimes previsions de JP Morgan revelen que l'economia russa creixerà més d'un 3% aquest any. En canvi, l'economia de la Unió Europea pot créixer només un 0,6%. Vostè volia recuperar unes declaracions, que si li sembla ja les posarem, unes declaracions del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, que les va fer el 15 de febrer d'aquest 2023. 15 de febrer d'aquest 2023. Josep Borrell.
Muchos dicen que las sanciones son ineficientes, que no han debilitado la economía rusa y que al contrario nos producen efectos negativos sobre nosotros mismos. Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos, pero lo hacen, y lo hacen de una forma irreversible.
Vostè ja ens va dir al febrer, en aquest programa, que Borrell va fer aquestes declaracions, que el cap de la diplomàcia, vostè ja ens va dir que estava equivocat. I així ha estat, perquè les sancions internacionals, no sé què en pensarà vostè, però després d'aquestes dades econòmiques sembla que no han fet el mal que s'esperaven a l'economia russa, professor.
Sí, efectivament, jo vaig dir que Borrell s'equivocava perquè l'evidència de tota la vida és que quan hi ha boicots, al principi, els boicots o les restriccions o aquest tipus de coses que hem fet, no?, els càstigs i tal, tot això al principi té un gran impacte perquè agafen a l'infractor per sorpresa. Si de sobte ningú li compra petroli als russos, o si els Estats Units prohibeixen que els russos venguin petroli, doncs d'entrada tothom ho deixa de fer. Però a poc a poc tothom aprèn la manera de saltar-se les normes. No li compres directament a Rússia, li compres amb uns xipriotes obscurs que no són russos, però que sí que en el fons són russos disfressats de xipriotes. Els russos li venen els xipriotes, tu li compres els xipriotes, et saltes les normes, i tot això tarda temps. Per tant, la teoria de que les sancions cada vegada tindrien un efecte més gros, jo creia que era exactament el contrari. Les sancions cada vegada tindran un efecte més petit perquè tant els russos com els clients dels russos trobaran una manera cada vegada més eficient de saltar-se-les. Com així ha passat, eh? Tots sabem que avui dia el gas que venia cap a Europa, doncs se'n va cap a la Índia, i a la Índia, en lloc de comprar el gas als Emirats, doncs li compren els russos, i els alemanys, en lloc de comprar els russos, li compren els Emirats. És a dir, que s'ha mogut la boleta del triler, però al final tothom acaba venent la mateixa quantitat de petroli i de gas, eh? Dit això,
sí?
tampoc es pot dir que l'economia russa vagi molt bé. I comparar-la amb Europa és un error. El que s'hauria de comparar a Rússia, amb qui s'havia de comparar l'economia russa, no és amb Europa, sinó amb els productors de petroli. És a dir, hem estat visquent durant 2 anys amb petroli, amb preus del petroli i de gas monumentals, cosa que ha fet que països que són similars a Rússia, països que són grans exportadors de minerals, sobretot de gas i petroli, com per exemple els Emirats, han crescut un 7,6% l'any passat, un 4% aquest any, és a dir, que han crescut un 11,5% en aquests 2 anys. Aràbia Saudí ha crescut un 8,7% l'any passat i un 1% aquest any, per tant, ha crescut 9,7%, vora de 10%. És a dir, que comparat amb la gent amb qui has de comparar, que són els productors de petroli, que més o menys han crescut un 10% en els últims 10 anys, Rússia només ha crescut un 1%. L'any passat va caure 2, aquest any recuperarà 3, per tant, en 2 anys ha crescut un 1, i per tant es podria dir que ha perdut la possibilitat de créixer a 10. Els seus competidors han crescut a 10, ell només ha crescut, Rússia només ha crescut a 1. I per tant, d'alguna manera, es podria dir que les sancions sí que han funcionat, diguem, perquè han evitat que Rússia es beneficiés d'aquest boom que hi ha hagut per tots els productors de petroli i no s'ha beneficiat, no? També es podria comparar amb altres països en guerra. Curiosament, sí. Un país que està en guerra, però no en guerra en el seu territori, sinó en guerra en un altre territori, com per exemple els Estats Units durant la Segona Guerra Mundial, com per exemple Alemanya al principi de la Guerra Mundial. Sabeu que al principi de la Guerra Mundial la guerra estava a Anglaterra, França i tal, i no va ser fins a l'any 44 que els aliats van arribar a Alemanya i van començar a destruir fàbriques. Clar, quan la guerra està en el teu territori, aleshores estàs fotut, perquè comencen a caure bomba a les fàbriques es destrueixen i no pots produir res. Els camps queden tots cremats, no pots vendre cereals, no pots vendre res. Però quan tu fas una guerra en un altre lloc, un altre territori, el que fas és que el govern gasta una enorme quantitat de diners, les fàbriques funcionen a tota pastilla per produir tot tipus de material militar, les fàbriques es reconfiguren, deixen de produir cotxes per produir tancs. Això és el que va fer Amèrica a la Guerra Mundial, això és el que va fer Alemanya, això és el que ha fet Rússia. I per tant, quan, el que passa en aquests països en guerra és que quan la guerra està en un altre territori, el creixement econòmic és brutal. Perquè, insisteixo, el govern gasta tants calés amb la fabricació d'armament que el boom econòmic hauria de ser brutal. El fet de que el creixement de Rússia només hagi estat de l'1% en aquests 2 anys sembla indicar, doncs, que aquest boom que s'hauria d'haver produït gràcies a la guerra, perquè la guerra, recordeu, la fa Rússia, però la fa territori ucraïnès. No hi ha hagut cap fàbrica bombardejada a dins de Rússia. Doncs això hauria d'haver provocat un boom econòmic espectacular que no s'ha produït. I, per tant, es podria dir també, o sigui, el Borrell podria dir que sí, que les sancions han funcionat, perquè tot i que Rússia ara aquest any creix a un 3%, l'any passat va tenir creixement negatiu del 2%, doncs tot i que aquest any sí que creix en el 3%, 3% està lluny del que creixen els països quan estan ficats en guerres d'aquest tipus. I per tant, potser, diguem, Borrell no té raó en el sentit de que cada vegada patiran més els russos, de fet pateixen molt menys aquest any que l'any passat, però potser sí que és veritat que les sancions han tingut algun tipus d'efecte, tot i que, malgrat que la guerra ha tingut efectes negatius sobre Rússia, el teu enunciat segueix sent cert. Malgrat això, Rússia creix més que Europa.
I deixant de banda això, la guerra d'Ucraïna, per tant, penalitzaria més Europa que Rússia?
Sí, clar. A veure, Europa tenia un problema. Europa va cometre un error catastròfic, sobretot Alemanya, de dependre d'un sol proveïdor en matèria de gas. És a dir, tot el gas que anava a Alemanya venia de Rússia. De manera que depenies totalment d'un sàtrapa com el Putin i depenies totalment de que si aquest tio se li anava a l'olla, doncs et tallava el gas i tu no podies fer res. no com Espanya. Espanya almenys tenia diferents fonts, no? Tenia Algèria, sí, etcètera, i per tant Espanya estava una mica més diversificada, tot i que segurament també depèn massa d'Algèria, però això va ser un error catastròfic abans de la guerra. Ara bé, dit això, també cal recordar, recordeu fa un any, els experts que teniu aquí a la programa, experts en matèries primeres, experts en energia, experts,
i tant,
tots deien que seria un hivern terrible, que no hi hauria prou gas i prou electricitat a Alemanya per alimentar les fàbriques, que la gent es moriria de fred, que el PIB alemany cauria en picat perquè no tenien prou gas. Recordeu?
Sí, sí.
No va passar res de tot això. No va passar res de tot això. Alemanya, va haver-hi un moment que va tenir un creixement petit, creixement negatiu, cap catàstrofe, petit creixement negatiu, ningú es va morir de fred, cap fàbrica va tancar perquè no hi havia electricitat, cap fàbrica va tancar perquè no hi havia gas, i per tant, els que deien que quan el Putin s'emprenyés i tagui el gas, doncs Alemanya estarà en una crisi catastròfica, aquests també es van equivocar totalment, perquè Putin es va cabrejar, Putin va tallar el gas, i no va passar res de tot això. Per tant, perdoneu, però això és una cosa que ja us ho dic fa molt, molt, molt de temps. Compte amb els que fan prediccions en economia, perquè normalment estan equivocats. I quan mires la predicció amb un any de perspectiva, gairebé sempre te n'adones que s'havien equivocat.
Professor, moltíssimes gràcies una vegada més per aquesta masterclass. Molt agraït, de tot cor. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon gràcies, dia. Que passi un bon dia a Nova York. Xavier Salai Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i autor del llibre De la sabana a mar, l'economia de la intel·ligència natural. Recordem que aquest 2024 ens presentarà la segona part del llibre, que serà,
sí,
l'economia de la intel·ligència artificial.